Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Òscar Álvarez, xef del restaurant Molino de Pez, bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
Del mar?
El Alfonsinho.
I de la terra?
El Pichón.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de dinar o sopar?
Unes costelletes de xai amb patates frites.
Dolç o salat?
Salat i dolç.
Un vici culinari confessable?
Tinc un vici des de petit de fer uns Kellogg's amb suc de taronja.
Aquesta edat encara?
Sí.
Està bé, està bé. Tens algun utensili de cuina preferit sense el que ets incapaç de cuinar?
Una llengua o una espàtula petita.
Quin és el teu producte de temporada que no pot faltar a la teva carta quan arriba?
Bolets, les baines, el cardo...
Quin és el teu sabor que més records et porta de petit?
Els macarrons de la meva àvia amb bolognesa.
Quan no treballes, vas a dinar a...?
Al taller de Caixans.
Quin és el teu bocato di cardinale?
És un bocata amb secreto ibérico, maionesa i una mica de salsa Heinz i una mica de mostassa i un pan mollete.
Està bé, està bé, està bé. I per acabar, tofu o xuletón?
Xuletón.
Gràcies, Òscar.
A tu, que vagi bé.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. I és que tenim una altra fonda per aquells dies de fresqueta, d'aquells de menjar escudella i carrandolla, de menjar plats d'aquells que agafes amb les mans perquè s'escalfin. I és que avui tenim un programa per fer-nos passar el fred. Vinga, va, primer de tot anirem a veure què tenim a la Guia Virgínies. Quin nou restaurant entra en la nostra estimada guia que encara no li hem posat un color? I després trobarem a un cuiner que ens parlarà una miqueta dels ganivets, perquè això d'anar a casa d'algú i que els ganivets no tallin ni hagis de cuinar, malament rai. I parlarem d'això, d'escudelles, d'escudella, de carndolla, de calders a festa major, de ranxos de carnaval, ara que han passat aquests dies, aquestes setmanes, i és que és un d'aquells plats que fa cuina catalana, és un d'aquells plats que fa territori. Per això avui volem parlar d'això, d'escudelles, de ranxos, però volem parlar de moltes més coses. Mireu, la Sectorial Nacional de l'Oli d'Oliva amb denominació d'origen va celebrar aquest febrer la seva Assemblea General a la seu del Consell Oleica Internacional, durant la qual s'ha fet un detallat repàs a totes les activitats que s'han realitzat aquest any passat. Però també representa a tots aquests oloqueïtors, elaboradors i envasadors i comercialitzadors de les denominacions d'origen espanyoles. Marca com a objectiu principal el reconeixement de l'oli d'oliva verge extra com a actiu fonamental d'aquesta nostra marca, d'aquest motor de desenvolupament rural d'àmplies zones del país. Un producte insubstituïble de la dieta mediterrània, essencial per una vida saludable i patrimoni immaterial de la humanitat que a Espanya, com a productor mundial, ha d'impulsar i protegir. I és que la defensa de la qualitat i la diferenciació de l'oli d'oliva verge extra com a element estratègic de competitivitat al mercat és l'objectiu principal d'aquestes denominacions d'origen oleiques, que es mostren indispensables per al sosteniment de l'activitat oleica a Espanya i a la Unió Europea. I I en tenim un altre, obradors compartits i petits escorxadors. Són eines per la dinamització agroalimentària. I és que els obradors compartits i aquests petits escorxadors que enforteixen el teixit productiu dels petits productors i comercialitzadors de manera que la transformació i la comercialització esdevenen objectius centrals d'aquests espais. L'àrea metropolitana de Barcelona organitza una jornada que té com objectius precisament això, poder contribuir al coneixement i l'impuls d'aquest iniciatives entre diferents perfils, així com ajudar a tenir una millor perspectiva de les experiències existents en cada demarcació. Això es farà el proper 15 de març. És una jornada que comptarà amb la participació de membres de la xarxa de productes de la Terra que explicaran les seves experiències en aquest àmbit. Judit Perarnau, del Consorci del Lluçanès, parlarà del cas del Quall, formatgeria col·lectiva a la taula Experiències des de la perspectiva de les usuàries i gestores de la infraestructura. I també Sònia Callau, de la Diputació de Barcelona, a la taula Reptes i oportunitats per les administracions a l'hora de posar en marxa obradors compartits i petits escorxadors, que explicarà el cas d'aquesta xarxa d'obradors compartits. En definitiva, una manera fantàstica de poder començar un nou projecte i no gastar-se tot el que tenim. I és que, si ara parlem del futur, parlem d'un passat molt imminent, i és que a mitjans de febrer, concretament el dia 16, es va celebrar una jornada participativa al Parc Rural de Montserrat per impulsar un pla d'acció pel relleu agrari a les comarques barcelonines. Organitzada per la Diputació de Barcelona, la trobada va permetre identificar els reptes que es troben les entitats que fan gestió i dinamització agrària al territori, a més de concretar possibles solucions per tal de promoure un canvi generacional al sector gràcies a la incorporació de persones joves i emprenedores. I és que és això el que necessitem. Gent jove, gent emprenedora, gent que tingui somnis i que els vulgui fer. Gent valenta. Vinga, va, comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I aquesta guitarra, algun dia jo crec que me la prendré, aquesta cançó, tant escoltar-la, puntejar-la una miqueta, Dani Jiménez. Ui, aquí s'ha de fer anar massa ràpid els dits, eh? El que fa anar ràpid els dits, però sobretot per escriure, és l'Òscar Gómez, el nostre... allò, el nostre especialista de les guies de cuina, sobretot de la nostra guia Virgínia. Òscar, què tal, com anem?
Molt bon dia, Pep. M'espanta una mica, ser especialista en alguna cosa, ja t'ho dic, eh?
Escolta'm, tu ja ho saps, que escrius molt bé, i que és un plaer llegir-te quan ho fem tant a la web del periòdico, en aquest portal de gastronomia, com també a Ula i Mantel, i al teu blog, que és dels pocs blogs que queden de cuina, eh?
Sí, sóc un dinosaure.
Què, cap on vas anar aquesta setmana?
Mira, avui anem a la Garrotxa.
Pep, home.
Avui anem a la Garrotxa.
I no m'avises.
Ostres, doncs la veritat és que va ser una mica que vam fer una rutilla i reconec que t'hauria d'haver avisat. Però bueno, a la propera ja veuràs com sí que t'aviso.
Molt bé, molt bé. A veure, va, i què? Què vas menjar el 15 ous?
Mira, doncs vaig menjar... primer, abans de dir-te exactament que vaig menjar, perquè tinc un plat que em va enamorar. Deixa'm dir que la cuina del Ferran Pont, el cuiner, és una cuina molt personal. Em va agradar molt perquè fuig una mica del cliché del que podem pensar la cuina garrotxina, que és una cuina fantàstica, però també està bé, trobo jo, que hi hagi restaurants així a les preses, a tocar d'Olot, que vagi una cuina no estrictament garrotxina i que puguis tenir aquest ventall per triar. Dit això, et diré que em vaig enamorar d'un plat de ronyonets de xai lletó fet a la brasa, servits amb un tartar de vedella per sobre. És a dir, els ronyonets havien perdut el greix, s'havia liquat una mica el greixet que tenen al voltant, estaven tabions molt tendres, i a sobre el tartar, que no és que estigués fred, però bueno, comparat amb els ronyons sí que està aquest contrast fred, molt ben tallat a ganivet, molt ben amanit, lleugerament picant. És un plat que em va semblar meravellós, la veritat. I bueno, li vaig dir al Ferran, m'has enamorat, avui marxo enamorat a casa.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Clar, és que en Ferran és un personatge, que dic jo, eh? És un noi que encara allò està allà, podríem dir, al llindar dels 30, que va estudiar cuina, per tant, té cuina per una banda, diguem-ne, d'estudi, però també d'ofici, perquè va obrir un restaurant al País Basc amb una bona colla d'amics, i abans de venir cap aquí, eh?
Sí, ens està explicant totes les seves peripècies. Aquest restaurant del País Basc, que va triomfar moltíssim a base de fer una oferta d'una cuina popular, també quan va estar donant voltes pel món i va treballar en diverses cuines de Sud-amèrica, d'Àsia, on també hi ha agafat algunes cosetes i pinzellades que després te les trobes en els plats aquí al 15 ous. En fi, és un cuiner molt interessant, amb molta empenta, capaç de fer, per exemple, un plat tan d'arrel basca com és una cocotxa de lluç servida sobre un brioix torrat amb mantega fumada, o, per exemple, un pil-pil de marisc amb carxofes. Mm-hmm. El marisc el va canviar una mica en funció del que tingui. I nosaltres ens el va fer amb navalles, amb percebes.
Carai.
Fa un ruix que lliga amb una miqueta d'arrel de farina, brou i gelatina de tripa de bacallà. És a dir, que en aquest plat, aquest pil-pil, també porta tripa de bacallà. I aleshores trobes com un joc de textures, no? La carnositat de la navalla, aquesta elasticitat de tripa de bacallà, tot lligat amb un pil-pil que té gust iodat. És un plat fantàstic.
Déu-n'hi-do. Clar, és que el fet de, diguem-ne, de tenir una carta tan oberta, no?, i tan canviant, encara, per exemple, per una banda, això ho parlem a vegades amb amics restauradors i cuiners i cuineres, que hi ha gent, diguem-ne, que té una carta que no la canvia d'en tot l'any, i en canvi hi ha, diguem-ne, restaurants que tenen una carta tan mòbil que cada setmana o inclús cada dia, diguem-ne, hi ha plats nous, perquè d'allò només te n'arriben dos, o d'aquesta només te n'arriba un quilo, i això també està molt bé, anar a un lloc on no saps el que menjaràs, no?
Sí, de fet, el Ferran em va dir que ell imprimeix cada dia, perquè en funció del que li arriba. Ells tenen un pagès que es diu Miquel Vilarrassa, de Riudaura, que és el que els hi fa els conills, els hi fa els pollastres, els hi porta els ous de les gallines, i els hi mata dos porcs anualment. I, clar, amb tot aquest material que es va portant al pagès, que li arriba de mar, configuren la carta cada dia, n'imprimeixen cada dia nova, que és exactament això que deies. No saps mai exactament què trobaràs. Sí saps el tipus de cuina, però no el plat concret que trobaràs.
I també hi ha una cosa important aquí, que són les postres del 15 ous, eh?
Sí, vam tastar un postre molt delicat que em va agradar molt, les maduixes amb nata, perquè fa com una mena de declinació, on les maduixes, que poden ser maduixes normals, vermelles de tota la vida, o aquestes maduixes blanques, albines, que són més fines i més delicades, les combina amb tres tipus de nata. La nata normal, la nata amb aroma de maduixa i una nata fumada, i aleshores vas jugant entre els dos tipus de maduixa i els tres tipus de nata, vas fent combinacions.
Déu-n'hi-do. Avui ens has parlat d'aquesta cuina tan personal d'en Ferran, en Ferran Pont del 15 ous, que a més, jo sempre dic que és d'aquells llocs que te'n pots anar, diguem-ne, cap a la cuina més de cassola o més treballada, o després cap a aquesta cuina, diguem-ne, més rústica, de grans peixos a la brasa o grans mariscos a la brasa o de grans xuletons, eh? Perquè és aquells llocs on poden treure un gerret d'un quilo i mig, o això, no?, un costellam de vaca de 2 quilos, que això també amb taules senceres o taules una miqueta més grans, és molt, molt interessant, això, i atractiu.
Sí, de fet, va passar un llobarro, que em sembla que pesava 2,7 quilos, si no estic mal entès, perquè els hi va explicar a la taula del costat, que eren una família, i va sortir el Ferran a desespinar-lo i a preparar-lo allà enmig de la sala, i era un espectacle aquell peix, era un autèntic espectacle, i veure'l amb ell també treballar amb aquella finura que teniu els cuiners quan treballeu els peixos a taula, que també era molt bonic de veure.
Doncs, escolta, entra a la nostra guia, Virgínia, és d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio, al restaurant El 15 Ous de Les Preses. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que perquè som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui volem tractar un tema, el volem tractar com a tema introductori, perquè de ben segur que algun dia d'aquests en parlarem llargament, i és una d'aquelles coses que fa tanta ràbia als cuiners i les cuineres professionals quan anem a casa d'algú i ens trobem amb què ens trobem. Amb què, doncs? Amb que els ganivets que hi ha a la cuina no tallen, els ganivets no són, diguem-ne, no van bé, són aquells gabinets que es van comprar i que bé, són de totes maneres molt bonics, però que no funcionen. I avui volíem parlar d'aquest tema amb un dels cuiners d'aquí de la Fonda de Catalunya Ràdio, l'Enric Coderc. Enric, molt bon dia.
Bon dia.
Perquè això dels ganivets és una cosa complicada o massa fàcil i no s'entén, Enric?
Ai, és complicat trobar eines com Déu mana i en condicions. El que passa que, gràcies a Déu, cada vegada se'n va trobar més perquè ja hi ha més cultura.
Clar. Aquí hi ha una cosa important amb tot això i és que tu penses, escolta, un quan a la seva gran feina és conduir, es busca, diguem-ne, el cotxe que li vagi millor la seva relació qualitat-preu, no? O si has d'anar amb bicicleta i això ho has de fer-ho durant 8 hores al dia, doncs buscaràs una bicicleta que tingui unes certes característiques. Però, en canvi, per exemple, quan tractem dels ganivets, els cuiners i cuineres, doncs mirem de tenir uns gabinets que siguin correctes, però, en canvi, a casa molta gent no li fa cas. No sé si és perquè no li fem cas, perquè valen molts diners, perquè no en sabem, perquè no sabem tallar, perquè no sabem cuinar. Per què passa això, Enric?
No, a vegades també és per desconeixement, eh? O sigui, escolta, qualsevol ganivet ja ens va bé. No, qualsevol ganivet no ens va bé. Una bici de carrer no ens anirà bé per pujar una pista forestal. Hem de saber el que necessitem en cada moment. I llavors, els ganivets han de ser bons. No cal gastar una quantitat important de diners, però són eines en les que hi hem d'invertir uns diners i, sobretot, els hem de tenir ben esmolats. Això és molt important.
Ben esmolats. Clar, aquí hi ha una cosa important i és això que dius tu. No, ni tenir a la cuina aquests ganivets que a vegades ens regalen en punts, no? Ni anar a l'altre extrem, que seria gastar-nos allò, una mensualitat per un ganivet, diguem-ne, d'aquests japonesos que ara estan tan de moda, no?
Exacte. A veure, aquí cadascú ja sap el que pot gastar o que no. Hi ha gent que, ostres, jo m'he trobat amb aficionats a la cuina que cuinen millor que alguns cuiners. Llavors hi ha gent que ja li va bé aquestes eines. Però per lo que és lo normal, no cal gastar-se diners. El que sí que no cal tampoc anar a la gamma més baixa i més senzilla com la que dius tu de per punts, o aquests que a vegades anuncien amb anuncis a la tele a altes hores de la nit. Anem a buscar un ganivet que tingui una mica més d'entitat, que estigui més reforçat, que tingui una cerda de més qualitat, que sigui més fàcil de treballar i més ergonòmic.
Enric, tu que ets cuiner professional, si haguéssim de fer allò una mica el sota cavall i rei dels ganivets, que com a mínim, amb aquest mínim passem, què haurien de tenir a la cuina de casa nostra?
Home, jo sóc dels de tenir una puntilla, que en diem, és un ganivet petitó, que el podem fer servir per tallar coses petites, per allò, per treure els ulls de la patata, per acabar de pelar, per una puntilla, en diem habitualment, un ganivet de cuiner, un ganivet de xef, el que està conegut com un saber, és un ganivet que ens ajudarà a picar, ens ajudarà a porcionar, això seria el mínim, i un pelador podem tenir. Però llavors, a partir d'aquí ja, doncs, es pot tenir també un desusador, un filetejador, que són dos peces que ens ajuden, doncs, a fer un anar una mica més enllà, no quedar-nos amb el més simple.
Clar, aquest potser, diguem-ne, seria un d'aquells que podríem posar, diguem-ne, entre el sí i el no, perquè ara cada vegada tu te'n vas a una peixateria i hi ha, diguem-ne, més bons professionals que et saben desespinar un peix, o a la carnisseria, que també, si vols allò, ja gairebé si m'apures, hi ha molt, diguem-ne, molt producte transformat, no? Ja no has de dir, vull que em desossis una cuixa de conill, ja gairebé ve desossada, no? Però n'hi ha un que a casa meva fa molta falta, el fem servir molt, que és el gabinet de pernil, que a més aquest és de grans dimensions.
És el que anava a dir a continuació, i el que ja vol tenir un ganivet que sempre va bé i li treu profit és el perniler. Clar. I aquí sí que s'ha de tenir un bon ganivet.
Hi ha una cosa important, Enric, que és el material, no? I tenim, podríem dir, dos grans materials, després hi hauria altres coses, però són, per una banda, l'acer inoxidable i, per l'altra, l'acer carbó. Tu de què ets més?
A mi m'agraden uns i altres. Vale? Llavors, a casa, per exemple, i per quan treballes així habitualment, doncs faig servir més acer carbó, i a vegades quan has de fer alguna cosa més d'així, de fer una mica més l'espectacle, doncs fas servir un ganivet més d'inoxidable o així. Però al final, és el que dèiem abans, si tens un bon ganivet i el tens ben esmolat, això ja és el que li agrada a cada un. La cerca carbó, per exemple, a mi m'agrada més perquè és molt, molt fàcil de tenir esmolat, per exemple.
Clar, és més fàcil, sol tallar més, però només té un petit problema, i és que, diguem-ne, que no és com la acer inoxidable, que sempre està igual de perfecte. Clar. De la part visual, sinó que es taca, o, per exemple, que no va bé per utilitzar amb algun tipus de productes, com, per exemple, les carxofes, que les fa oxidar molt, no?
Exacte, sí. I tot el que habitualment s'oxida amb certa facilitat, amb l'acer carbó, s'accelera. I a vegades sembla que ataqui una mica més. Però, ostres, a mi m'agrada per això, perquè té molt la facilitat de l'afilat. I si, al final, si ets cuidador, jo els tens sempre nets. Vull dir, no ha de tenir tant de problema. Però una... això ja depèn de la butxaca de cadascú també i del tipus de ganivet.
Exacte. Clar, una altra d'aquestes coses és això que deies tu ara, no? I tenir-los ben esmolats. Jo encara recordo, i encara es veu a vegades per aquí a Barcelona, allò, l'esmolet, amb la mobilet.
Sí, encara se'n veuen.
Però, clar, això d'esmolar és tot un art, eh?
Sí, esmolar és un art, perquè sí que el de la motoreta, doncs, fa gràcia i tot, però al cap i a la fi és una pedra a molta velocitat que escalfa molt el ferro, llavors, o l'acer, llavors... no li és massa bo. És igual que a casa a vegades cometem l'error de el ganivet posar-lo dintre del rentaplats i rentar-lo en el rentaplats. Això és molt dolent, perquè el ganivet aquest és com si s'anés destemplant. Llavors, qualsevol cop que se'ns caigui un dia a terra, es parteix com el vidre. I es menja molt el tall, se'l menja molt. Llavors, sempre que el puguem netejar a mà i tenir-los ben afilats. Jo tenia un professor, no sé si el senyor Fradera, que si et trobava en alguna classe el ganivet no estava esmolat, anava a la basura. Perquè ell deia que un ganivet sense esmolar tallava molt més que un ganivet esmolat. I és veritat.
Sí, la veritat és que sí. Que és que, clar, és com dèiem ara, això de... Imagina't un músic que hagi de tocar una peça de música clàssica i no tingui, diguem-ne, la guitarra
no
tingui el piano ben afinat, eh?
Exacte. No, és que és bàsic.
Doncs escolta, un altre dia parlarem amb més tranquil·litat de tots els ganivets, perquè n'hi ha moltíssims. De fet, es veu que els que s'han posat molt de moda aquest últim any per Nadal són, per una banda, aquest que dèiem, el gabinet de perniler, no? el de tallar pernil, i per altra banda, els ganivets de formatge, de tallar formatge, que n'hi ha 4 o 5 i cada un per un tipus de formatge diferent.
Sí, és un món a part, el ganivet de formatge.
Exacte. Enric Uderc, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
N'hi ha que mengen sols per viure, altres viuen per menjar. Quina pena els primers tenen d'ignorar el bon paladar.
Això no és filosofia, no és res més que una raó. Com la cuina catalana no se'n troba cap millor.
Un
temps entrants per anar...
Ui, aquesta cançó d'en Rudy Ventura, que ja la posàvem en aquella època amb en Pere Tàpies, que li encantava l'escudella, el fuet i el vi rosat, entre d'altres coses. I és que avui volem parlar de l'escudella, d'una d'aquestes coses que ens agraden, però no d'una escudella qualsevol. Avui no volem parlar d'aquelles escudelles que un es fa a casa amb quatre fideus o una miqueta d'arròs, no. Avui volem parlar de les escudelles populars. I és que ara que hem passat el Carnestoltes, després que hem reposat una miqueta, hem convidat a dos dels pobles de ciutats de Catalunya, d'aquests històrics, d'aquests que fa una bona colla de temps que fan escudelles populars.
Ja s'han aquí per diu, conilla la caçadora, macarrons, fideus i arròs.
I avui els hem fet venir a l'estudi, per una banda, en Jaume Sorià, de l'escudella Santa Llúcia de Gelida. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia.
I per l'altra, en Salvi Gené, president del Ranxo de Vidreres. Molt bon dia,
Molt bon dia.
I també l'Enric Gual, del Ranxo de Vidreres. Què tal, Enric?
Hola, què tal? Bon dia.
Escolteu, jo vaig venir aquest any a Vidreres i la lieu molt grossa, a Vidreres,
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
29 paroles, 29 de 100 litres cada una, o sigui, 2.900 litres, multiplica per 4.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Estem parlant d'uns 10.000 racions.
Bueno, clar, això depèn de qui mengi,
Depèn de qui mengi, evidentment, però vull dir, estem parlant d'un àpat solidari, evidentment, de franc, on repartim això, entre 10 i 12 mil racions.
Déu-n'hi-do. I a Gelida, a l'escudella de Santa Llúcia, què? Quantes paroles vau fer?
Nosaltres hem començat aquest any a fer-ne 10. Fins ara en feien 9, i quan jo era menut, recordo que en fèiem 3.
Déu-n'hi-do.
I d'aquestes 10 calderes no tenim la mida exacta per caldera, sinó que cada caldera té la seva mida, perquè cada caldera era d'una família del poble, que ens la deixava precisament per la festa. La festa, recordo, Santa Llúcia és el 13 de desembre. Caigui, dia que caigui de la setmana, es fa el 13 de desembre. I també ha sigut una festa aquest any molt apoteòsica, perquè la gent tenia ganes de sortir, tenia ganes ja de retrobar-se i tenia ganes de compartir la festa amb tots plegats.
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que quan tu veus penses, carai, quina festassa, no? A més, diguem-ne que aquest any la gran majoria d'escudelles dels pobles de Catalunya, algunes es fan en cap de setmana, però les altres es fan allò el dia que toca, entre setmana. I la gent s'hi aboca, no, Salvi?
La gent, és que ja s'ho està esperant. Una setmana abans tothom parla del Ranxo de Vidreres. És una festa que ve, clar, del 1800, això.
Que acosteu-vos una miqueta més del micro, que així estareu més, se sentirà millor. Clar, aquesta és una d'aquelles coses, ara ho deio, que fa molts anys que es fa. De fet, vosaltres dos, Gelida i Vidreres, sou dos de les 8, podríem dir, escudelles, ranxos o calders, que fa més de 100 anys que es fan?
Nosaltres el document més antic que tenim és del 1895.
1895.
Que sigui documentat, sí. I ja els avis ja en parlaven, d'això. O sigui, pot ser que vingui del 1850 o 1840, no ho sabem. Era l'època, Vidreres havia sigut un poble pues, dels tapers, dels que feien suro, taps de suro, i nosaltres ens regim pel casino de Vidreres, que és del 1860. I llavors, pues, a partir d'aquí, nosaltres, d'alguna manera, pues, calculem que pot ser del 1860.
Déu-n'hi-do. I a Gelida?
A Gelida tenim documents que daten del 1862. Déu-n'hi-do.
Va per allà, Déu-n'hi-do, eh?
Va per allà, sí, senyor. O sigui, el 2025 farem 170 anys, ja.
Déu-n'hi-do.
170 anys.
I vosaltres com creieu que va començar tot això de les escudelles populars? Perquè, clar, un pot arribar a pensar que era una cosa festiva, però jo a vegades penso que no sigui, diguem-ne, allò, una manera de donar menjar a tota la gent del poble, no una mica aquella sopa de pedres del soldat.
Correcte. De fet, el nostre primer document, que és el 1895, diu la tradicional sopa de los pobres. I pensem que l'origen és aquest. Diuen que hi ha dues teories. Una que és un àpat molt gran abans de la Quaresma, perquè la Quaresma es veu que en aquelles èpoques era molt i molt dura, i es feia un àpat popular molt i molt contundent, que és el que són els nostres ranxos, menges molt, molt contundents. I l'altra teoria era això, la sopa dels pobres, que era que els senyors, diguéssim, rics del poble recollien tota una sèrie d'ingredients per fer un ranxo que un any sortia d'un gust, l'any d'any sortia d'un altre, l'any d'any sortia, depèn dels ingredients que podien recuperar, i això es donava a la gent pobra del poble. I de les contrades, perdó.
Clar, jo suposo que ara, qui més qui menys, deveu seguir aquesta tradició, tot i que ja hi ha, diguem, podríem dir, unes fórmules magistrals que no sé si avui em direu el secret o no, entre Gelida i Vidreres, però això d'anar a recollir coses al poble encara es fa, no?
A Vidreres ho continuem fent. Vidreres ho continuem fent el diumenge, el que passa que ara sí que és veritat que el que anem és a vendre números per financiar-nos. De fet, els ingredients ja estan pautats, estan comprats i es compren doncs, la setmana abans o 15 dies abans ja es compren els ingredients. I el que anem és fem la recollida amb la música dintre el poble, tenim l'escola de música ens posa uns nois que ens toquen bueno, una mica, seguint una mica la tradició que ja sabem nosaltres dels nostres pares, dels nostres avis, que era així, no? Que la banda de música sortia amb les pobilles i nosaltres a darrere doncs a buscar doncs, bueno, el que ens donaven la gent del poble.
Pobilles i pobilles ara també que vaig veure aquest any que n'hi ha una bona colla a tot Catalunya. Clar, per exemple, vosaltres com vau entrar en aquest món de fer les escudelles, els ranxos, les calderes?
Ara, la tradició ve a ser més o menys el que acaba d'explicar l'Enric, una cosa més o menys semblant al cas de Vidreres i de molts dels pobles d'aquí de Catalunya és pels vols de Carnaval. El cas de Gelida és abans de Nadal, el cas de la Seu d'Urgell i de pobles d'Andorra és per Sant Antoni del mes de gener. Uh-huh. La tradició però també és el mateix, és recollir pues, coses i aliments per poder fer una caldera, per poder donar un menjar calent l'època dels hiverns, com és l'època de Nadal.
No? I vosaltres com us hi vau embrancar? Perquè, clar, jo suposo que en un poble és més fàcil no embrancar-se amb aquestes coses, a les festes majors, amb fer, diguem-ne, mil i una coses. Vosaltres ja teniu una certa edat, per tant, suposo que fa molts anys que feu escudelles de festa major.
Bueno, a veure. Senzillament, jo el juliol faré 74 anys. Mira. Que jo recordi fa 70 anys més o menys qui sóc.
Déu-n'hi-do.
Perquè el meu ja ve dels meus avis i ve dels meus pares. Dues famílies de Gelida varen decidir recuperar la festa de Santa Llúcia passada la Guerra Civil i a partir d'aquí pues, l'han continuat i amb molta il·lusió l'estan continuant.
Salvi, tu, 70, no sé, ja hi arribes, no? No hi arribes, no?
Jo en tinc 67, faré 68.
Veus? Ja es nota, té la vella fina. Sí. Salvi.
Jo vaig entrar, ara farà cap a 30 anys que vaig entrar. I, clar, m'he hagut d'esperar molts anys, per desgràcia, m'he hagut d'esperar que hi hagués algú perquè és que ja no hi fos, no? Llavors, pues, t'agafaven, deien, tu t'agradaria ser ranxer? Pues, home, no fa falta que m'ho diguis dues vegades, i tant que voldria ser ranxer. I vaig entrar-hi, a part que el món de la cuina m'ha agradat moltíssim sempre, i llavors, pues, ho disfruto moltíssim.
Clar, i això és una d'aquelles coses que hi pensava, no? És a dir, clar, en un poble potser hi ha molta gent que té moltes ganes, diguem-ne, d'ajudar, però, clar, potser no hi cap tothom, no? Com no. Ho feu, per exemple, Vidreres, Enric?
Bueno, Vidreres és un grup, diguéssim, privat, on de tota la vida, en diu les famílies, diguéssim, de tota la vida que ho han fet. Però de fa uns anys cap aquí, que s'ha anat obrint, entre ells vaig entrar-hi jo, perquè fa 10 o 12 anys que vaig estar-hi, i el que fem nosaltres és el que en diguem nosaltres el ranxer itinerant. I el ranxer itinerant és una llista on la gent del poble s'hi pot apuntar. I aquest ranxer té dret, entre cometes, a un any de participar en el ranxo, d'ajudar-nos a nosaltres i ser una persona més dintre de la nostra organització. Llavors, quan hi ha, per desgràcia, hi ha alguna baixa o hi ha algú que plega o algú que per temes familiars o per temes de salut plega, agafem doncs, d'aquesta gent que ha estat amb nosaltres i doncs, es tria doncs, la persona que, bueno, que s'ha portat més bé, que considerem que ens pot ajudar més, i llavors hi és una manera d'anar renovant, d'anar posant gent del poble a dintre i que vagin veient doncs, bueno, que tot el que és.
Jaume, i a Gelida com ho feu això? També és un grup tancat?
Bueno, som un grup tancat, però el que passa és que la Junta és molt oberta. La Junta actualment ja no són només les dues famílies perquè és absurd, vull dir, lo lògic és que entri molt més gent, que entri noves cares, sobretot cares més joves, perquè el futur està amb la joventut, això està claríssim, no ho he inventat jo. i funciona, però funciona la mar de bé. I fins i tot ara cada vegada tenim més dones, perquè sembla ser que amb això de la dona pues, li han de... se'ls ha de fer més cas. Els gilides sempre han fet cas a les dones, sempre hi han sigut les dones, fins i tot a repartir l'escudella, fins ara només ho han fet les dones, perquè les dones, o sigui, sempre han reivindicat la seva feina. Nosaltres també hi volem ser, i és evident. Els gilides sempre hi han sigut, tant a la cuina com han sigut al moment de repartir. Tot arreu.
Clar, perquè aquí hi ha una cosa que a vegades ens passa, no? És a dir, aquí avui tenim tres homes que són els ranxers o els escudellers, però a moltes famílies, a casa, qui cuina és la dona. Llavors, allò que ens passa...
Però cada vegada menys, eh?
I també cuineu vosaltres a casa o no?
Sí.
Clar, perquè és allò de tu que fas l'escudella o que fas el ranxo, doncs, apa, no? A fer-la, no?
Sí.
A Vidreres també hi teniu dones al ranxo?
Aquest document que t'he dit que data del 1895 ja parla de les dones que feien les ranxeres, que passaven a fer la recollida pel poble de les coses que els hi donaven, i llavors el dia del ranxo elles pues, el que feien era servir el ranxo, perquè en aquella plaça que vas veure l'altre dia, els carrers aquells que hi ha, tota la gent dels pobles del voltant ja sabien que el dimarts de Carnaval tenien el menjar gratis a Vidreres. Llavors tots es posaven sentats tota la vora de la sèrie en la plaça i les ranxeres es cuidaven de donar-los un plat de ranxo i una llesca de pa a tots.
Clar. Ara em feu pensar també amb les guisanderes asturianes, que també són un emblema fantàstic, diguem-ne, d'aquesta cuina, no? D'aquesta cuina popular i fantàstica. Mm. Mira quina foto més bonica. Ah, és un vídeo, això.
Sí, és un vídeo.
El capellà, el capellà que no falti aquí, com a Montmaneu, que hi he estat fa un temps. Ara estem veient un vídeo de fa molt amb els prols aquests, que tenim.
Aquesta pel·lícula és d'en Fabra i és del 1935, parla del 1935, i és molt maco. Si comences al començament, es veu com passen pels carrers a fer la recollida, que tu passen, mira, casa per casa, porta per porta, recollint el que bonament els hi donaven. Uh-huh. I després tot això pues, ho feien servir o no ho feien servir. Pues, hi havia coses que potser els hi donaven i no es feien per servir per tirar a la parola, sinó que això, el que sobrava, després ho subhastaven, fèiem una subhasta tot el carrer, no sé si aquest any ho vas veure,
sí.
Que fèiem la tradicional subhasta, i després, amb els diners que recollien de la subhasta, compràvem altres coses.
Déu-n'hi-do, quin...
És molt maco, això és històric, aquest vídeo d'en Fabra és...
Quina pena que a la ràdio no es puguin veure imatges,
I tant, i tant.
Ara que tenim les xarxes socials, penjarem una notícia d'aquesta pel·lícula d'en Fabra.
Avui fa mal dia i no surto a treballar, i està a punt de ploure, faré escudella per dinar. A mi m'agrada molt, és que es menja molt català, i és que està molt bona l'escudella i amb cardolla.
I és que avui parlem d'escudelles, de ranxos, de calders, de calderes de festa major, amb en Jaume Sorià de l'escudella Santa Llúcia de Gelida i amb en Salvi Gené i l'Enric Gual del ranxo de Vidreres. Clar, jo quan vaig veure tota aquesta estesa de perols, que és una d'aquestes coses fantàstiques que agrada molt, sobretot perquè, a més, com diem, són escudelles populars, jo penso, i d'on han tret aquesta gent tants perols, no? Perquè, a més, gairebé no se'n troben d'aquestes andròmines, no? Que estiguin bé. Com ho feu, això? Són vostres? O cada família en porta? O com va?
Ara, el 100% dels perols que tenim són nostres, són de la comissió del ranxo. Antigament, el que feien era anar per les cases, per les masies, les cases de pagès, i els hi deixaven els perols. Per fer els marcàvem, els hi lligàvem un filferro amb un, dos filferros amb un altre, perquè com que eren molt iguals, per no equivocar-nos a l'hora de tornar-los. Llavors, en mica, pues, el ranxo va anar comprant. El que passa que ara, clar, a perols d'aquests, pues, que jo conegui, només hi ha una persona, que és a Vic, un tal Garreta, que és l'únic que en fabrica. No en fabrica ningú més.
Clar, i això, Déu-n'hi-do. I a Gelida què, amb aquests 10 perols?
No, a Gelida també va ser un cas semblant amb el cas de Vidreres. El que passa que a Gelida, dels 10, o sigui, ara tenim uns 14 perols, d'aquests, uns 10 són nostres i 4 els anem a buscar i els anem a tornar un cop passada la festa. però sí, també estan marcats. Bueno, de fet, els coneixem, vull dir, són perols aquells, encara que siguin més o menys iguals, el que és el fondo és diferent un dels altres, perquè abans es feien uns dissenys a dintre del que és el perol en si, no?
Clar, aquí hi ha una cosa també important, i és que això es fa amb llenya, eh? I una cosa que...
Perdó, per ser de la Federació d'Escuderies Ranxos Sobre Històriques de Catalunya, si no hi ha llenya, no és de la Federació.
No ets de la Federació, eh?
No, exacte.
O coi.
Exacte.
Dani Jiménez, que el tenim allà, aquí a l'altra banda de la piscina. Tu no podries ser ranxo si no t'agrada cuinar amb llenya, eh? No, clar. Però, i això no és fàcil, cuinar amb llenya. És a dir, el control, com ho feu, això de... El control, diguem-ne, de la flama, i Déu-n'hi-do el que tarda, diguem-ne, a arrencar el bull, un perol de 100 litres.
Sí,
com ho feu, això?
Aproximadament...
No, una hora.
Sí. Llargueta, una hora. Sí, una hora i mitja, depèn del foc que hi facis, esclar.
Depèn del vent.
Sí. Clar, depèn, també,
depèn,
no?
Depèn del vent. O fer-ho a l'aire lliure, si bufa el vent, sempre ajuda.
Nosaltres, tradicionalment, sempre ho hem fet amb llenya de pi.
Llenya de pi.
Pi d'aquest pinyoner, pi del país. Per què? Perquè és una llenya que fa molta flamarada, fa molta flama, i a més té una cosa diferent de les altres, que aquesta llenya, pues, al cremar, aquell fum que fa aquelles regines, això... li dona un gust especial al ranxo.
Sí, senyor.
Un gust de fumat.
Sí, senyor.
I això és el que la gent del poble de vegades et diuen: aquest any no ha quedat fumat. Per què? Pues perquè la llenya, pues, no devia cremar com havia de cremar, però en principi aquest és un dels secrets del ranxo.
Però és bo, sí. Aquesta miqueta de regust al final.
I tant,
final,
és bo, això és boníssim. La gent ho diu, aquest any no feia olor de fumat.
Clar. No. I a Gelida també feu servir pi?
També fem servir pi, sí.
Carai,
sí,
tu, sí. Mira que el pi... Això en parlem moltes vegades, perquè, clar, a la cuina una cosa és, diguem-ne, la llenya per fer foc per fer una bona brasa, no? L'altra és, diguem-ne, per la perola, perquè, clar, la flama va per la banda, pel costat, i no impregna, diguem-ne, tant el propi menjar, eh? Sí. Clar, aquí hi ha una cosa, com deien, també important, que és això dels ingredients. Iam, a veure, iam. Suposo que cadascú de vosaltres té la seva fórmula magistral, no?
Evident.
Sí, però és públic, eh?
Sí, és públic.
Nosaltres, l'any de la pandèmia, l'any 2021 va ser, sí, perquè el 2020 vam ser-hi temps, vam fer-ho abans del confinament, al no poder fer la festa, vam decidir fer el ranxo, com dèiem, fes el ranxo a casa.
Ah.
Doncs vam fer un directe i vam fer una perola de ranxo en directe. I la gent a casa seu havia comprat els ingredients durant la setmana anterior i a casa seu es feia el ranxo a casa seu. No. Llavors, evidentment, els ingredients van ser públics, està tot publicat, tothom sap la recepta.
Vam fer una fórmula per 10 litres de ranxa.
Per 10 litres.
Per 10 litres de ranxo, i la veritat és que va sortir molt bo. La gent que va fer-ho i va seguir els passos, perquè això sí, els passos els has de seguir. Com et puguis saltar un pas un de l'altre o vulguis anar més de pressa, el ranxo no surt, eh?
Això està claríssim. Surt una sopa i ja no surt el ranxo.
Surt aigua.
Clar. A veure, va, quins són els ingredients del ranxo de Vidreres?
Bueno, mira, el ranxo de Vidreres, què t'he dit, tot per les 28 proves?
Doncs sí, mira, va, que m'ho apunto, que aquí farem...
Per 28 proves són 7 ossos de pernil per prova.
7 ossos per prova.
Multiplico per 28.
Déu-n'hi-do.
29. 160 quilos de mongetes.
Déu-n'hi-do.
70 quilos de cigrons.
70 de cigrons.
200 de patates.
200 de patates.
D'arròs són 5 quilos per perola, que són 140 quilos, 135 o 140.
Déu-n'hi-do.
Després, de carn, hi ha 8 quilos de carn, que hi ha ossos d'espinada, hi ha papada, hi ha pit de vedella, hi ha orella, de morro, de tot barrejat, porc i vedella, tot barrejat.
Que bé.
Després, hi ha 60 quilos de tomata per fer el sofregit.
Ah, amb sofregit, això en parlarem,
sí,
ara.
Sí, això és el sofregit, és una de les claus de l'allòs. Hi han 70 quilos de ceba.
Déu-n'hi-do.
30 cabeces d'alls.
Déu-n'hi-do.
15 quilos de cansalada per fondre, perquè nosaltres el que fem és fondre la cansalada, fer greixons, treure els greixons, els tirem a la perola, i el rest, el que queda, el líquid que queda, el greix que queda, el fem per fer el sofregit.
Déu-n'hi-do.
I després ho acabem de rematar-ho amb un litre de birranci, un litre de garnatxa,
Déu-n'hi-do,
125 grams de pebre vermell,
Semi, dolç o picant, perquè...
Dolç. Ah. I 200 de pebre negre.
Ah, bona aquesta. Guardeu, falta una cosa aquí, eh? Falta una cosa. Sí, ja podem aplaudir, sí, senyor.
Perdona,
sí,
però m'he quedat poc camarat.
Falta una cosa important. Digue'm. Que no podem fer el ranxo, que és l'aigua.
L'aigua.
Déu-n'hi-do. 2.900
litres.
2.900 litres. Sí, clar, aquí també hi ha una altra cosa que dèiem ara, que és això del sofregit. És a dir, és una escudella barrejada que al final hi poseu aquest sofregit, sí, fet amb ceba i tomata.
Sí,
no?
Sí. Aquest sofregit... ja ho saps que per fer un bon sofregit s'ha de tenir els peus plans?
Que... Iam, ara ja me la fotran.
Sí, clar, sí. Que... Has de tenir els peus plans.
I per si què no això?
Perquè, clar, tu has d'estar dret, posat amb els peus a terra i anar remenant. El sofregit, com més lent es fa, més bo surt.
Això és veritat.
Més concentrat. Eh? Més sí, concentrat sí, sí, sí. Queda i més bo. Però, esclar, aquest sofregit tu hi podries xucar-hi pa, eh?
Clar, de fet...
Pa, i tu menges que allò és espectacular.
A quina hora us hi vau posar?
En la gravació aquesta de l'any 35 ja es demostra que el Ranxo de Vidreres, sí, ja posàvem sofregit en aquell moment.
Sí.
És una de les coses diferencials del Ranxo de Vidreres, és el sofregit.
Ja l'ha fet.
I en aquella sempre. Gravació es demostra que ja les ranxeres pelaven les cebes i que es veien com obrien els pots de tomata i es feia el sofregit. Vull dir que...
Ara estic pensant que de ben segur que molta gent que ens estarà escoltant pensarà, carai, una escudella amb sofregit, quina cosa més estranya, això, no?
Sí.
I en canvi, els que han tastat el Ranxo de Vidreres, sí, que va ser una bona colla.
Entres tu.
I tant. Que jo el vaig tastar dues vegades.
Carai,
una a la plaça i l'altra a l'hora de dinar. Déu-n'hi-do. Escolteu, i a Gelida? A Gelida com va la recepta? També la teniu així, tan allò, prim mirada?
Perdoneu, però a Gelida, qui controla la recepta, ho sap tot el peu de peu, com el Salvi, és el nostre cuiner, el Roger Clanxet.
Ell
és qui controla tots els litros, tots els quilos, tot ho té superben controlat. Nosaltres no hi posem, no fem sofregit. Molt no bé. Ens cal. Ens queda, més, queda tan bona o més que la de Vidreres, encara.
Ui.
I tant, segur que sí.
Sí, tant.
Però sí, nosaltres el que... O sigui, posem pràcticament tot el que ha dit en Salvi, però a més nosaltres també hi posem bròquil.
Bròquil.
Perdó, posem àpid i col. Àpid i col. D'això en posem bastant, perquè li dona un altre gust, li dona un altre frescor i d'allò. El que no posem és pastanaga. La pastanaga ho dic perquè hi ha gent que reclama la pastanaga, que reivindica la pastanaga. No, pastanaga res.
Res.
No forma part de la nostra recepta tradicional antiga del 1800.
Clar. I a Vidreres tampoc de pastanaga?
No.
Home, ara jo estic pensant, perquè fa 100 anys, si em diguéssiu que fa 500 anys, ni patata hi hauria.
No. La recepta ha anat evolucionant. De fet, no sabem la recepta en el seu moment la que era. La sabem la de l'any 36, perquè ho hem vist amb les imatges, però realment no ho sabem. Lo normal, jo entenc que també per això es diu ranxo, era que posaves el que te donaven.
Sí, clar.
Si aquell any doncs, algú donava més mongetes, doncs tenia més gust de mongetes. Si donava més el que sigui... Ara ja no, ara hi ha una recepta bastant pautada i bastant clara, que és la que t'ha dit en Salvi.
Perdona, bé, un quilo de sal per parola, eh?
Un quilo de sal?
Un quilo de sal per parola.
Mira, doncs la vau encertar, eh? Perquè
sí, clavat.
Estava al punt.
Clavat.
Clar, jo amb això penses a vegades, tot i que, diguem-ne, que les paroles siguin de la mateixa mida, tot i que els ingredients siguin iguals, de ben segur que una parola no queda igual que l'altra, no. Perquè, clar, la intensitat del foc...
Vale, depèn del que bulli i el que hagi reduït. Perquè els passos a seguir per ranxo, és quan tu emplenes la parola, sempre hi has de deixar-hi 4 o 5 dits per arribar a dalt. Per què? Perquè al moment de tirar-hi, per exemple, les mongetes, augmenta el volum, torna a pujar. Has d'esperar la cocció d'una cosa que torni a reduir per tirar-ne una altra. I has de mantenir sempre la parola en un nivell. Què vol dir? Perquè si tiressis totes les coses de cop, arribaria un moment que sortiria tot per fora. O si un any no bull bé, dius, aquella prova no ha baixat, aquella prova no ha bullit com havia de bullir.
Clar, perquè jo ara estic pensant, i foteu les mongetes, cigrons, patates i arròs. Mongeta i els cigrons, més o menys, clar...
El bullim a part,
també canvia...
El cigró el bullim a part. Primer tirem els ossos de pernil, i quan l'aigua ja és ben calenta, que comença a arrencar el bull, després hi tirem les mongetes. I fins que les mongetes no són cuites, no s'hi tira res més. Després hi tirem la carn. Després deixem passar un rato que baixi la parola, un temps, i com ha baixat la paraula aquella, després hi tirem una altra cosa, les patates. I ho anem fent així. És una cocció llarga.
Clar, jo estic pensant aquí, si mires una miqueta i dius les mongetes poden bullir més o menys un parell d'hores, la patata res, en 20 minuts sí. En tenim prou, l'arròs també, però després tenim els ossos d'espinada, la papada, l'orella, això una horeta i mitja, dues hores sí. Ja li va bé, sí. I clar, vas comptant i vas mirant una miqueta i dius el sofregit ja el feu a part, vosaltres, vosaltres a Gelida no el feu, però penses, i aquesta gent a quina hora s'hi posen aquí a fer foc i a començar a escalfa l'aigua.
A 6:15 del matí emplenem les peroles. Tant punt estan plenes, foc en les peroles. I sobre, aproximadament, sobre les, allà a les 8, ja hi tirem els ossos de pernil. I a les 9 ja bull l'aigua. I després ja hi tirem les mongetes. Després ens anem a esmorzar tots tranquil·lament, ja tenim el temps, ja hem fet el temps, ja hem fet temps. Després ens anem a esmorzar i després d'esmorzar continuem.
6:15 del matí. Déu-n'hi-do, 6:15 del matí. I a Gelida, més o menys, l'horari?
No, nosaltres a Gelida ens hi posem a 5:15 del matí i a les 5 encenem el foc. Té que ser a les 5, per, no sé per què, però a les 5 esperem que toquin del campanar, que el tenim a prop, i és quan encenem el foc, a les 5 del matí. Nosaltres, el que sí que és cert, no sé, vosaltres vindres quina hora ho feu, potser que aneu més tard a repartir. Nosaltres repartim després de l'ofici, que hi ha un ofici, i és al voltant d'un quart o dos de dues del migdia. Nosaltres sembla que aneu una mica més tard.
A les dues és l'hora. Nosaltres a 2:15, entre 2:15, el ranxer major se'n va buscar les autoritats, és la tradició, a les dues surt la comitiva des de l'Ajuntament, com has vist abans, amb el capellà, amb el guàrdia civil, etc. Ara ja no és així, evidentment. I ve totes les autoritats fins on estem fent el ranxo, fins a la plaça de l'Oliva, a la plaça Lluís Companys, que es diu ara. L'alcalde tria de quina vol provar i falta estet ell. I ell és el que diu endavant. Podem fer el tastet per tots ja.
És a dir, l'alcalde, que potser no sap cuinar, bueno, a casa vostra sí que sap cuinar, eh?
Sí,
l'alcalde,
en Jordi.
Mira, hi ha aquesta és la que està més bé del punt, eh?
Sí, i ell tria de quina paraula vol provar la prova i dona, diguem, el tret de sortida a que ja puguem començar a repartir el ranxo i sol ser pel vols de les dues.
Escudella catalana amb pilota i pastanaga que m'olora bones herbes i aromes de Montserrat.
Carai, Dani, què és això? Un pas doble o què és això? Sí, no? És un pas doble, fantàstic. Clar, una de les coses que jo vaig poder veure en aquest meu primer ranxo de Vidreres va ser que hi ha molta, podríem dir, hi ha molt bon rotllo amb tots els pobles que fan ranxo, que fan calders, calderes, perquè, a més, teniu noms molt diferents, no? Ara parlàveu de ranxo, que és una cosa que vinga, que sí que dona a posar-hi una mica de tot, no? Hem fet un xafarranxo, un ranxo, però n'hi ha d'altres que en dieu calderes, escudelles, que podríem dir que és la més coneguda, no?
Sí.
Clar, i a més, hi ha molts pobles aquí. Vosaltres us heu, diguem-ne, agermanat amb algun sí. poble d'Andorra, no?
Sí, nosaltres la primera trobada que va haver-hi, que va ser a Gelida...
2005.
Va ser una mica trobar-nos pobles que cadascú feia, entre cometes, la guerra pel seu costat. I va haver-hi una germanor, hi va haver-hi una coneixença d'un dels altres, ens van passar petits secrets, petites coses, i va haver-hi molt d'allò. Llavors, el 2013, crec que va ser la trobada de Vidreres, que va ser la segona, que és on a partir de llavors, cada any hem fet una trobada en un poble de la colla. I fa uns anys ens vam ajuntar com a federació. Som la Federació Històrica de Ranxos, Sopes i Escudelles Històriques de Catalunya.
I fa més de 100 anys que feu escudelles, no?
Sí, està demostrat.
Els de la Federació?
Sí. Està demostrat, cadascú té un document on demostra que fa més de 100 anys que es fa, amb la pausa de la Guerra Civil, lògicament.
Ja. Clar, i aquí hi ha una cosa que aquest any fareu, si no ho tinc mal entès, que aquest novembre... la voleu liar, com diem, grossa, no?
Sí,
la voleu fer grossa. Què passarà aquest novembre?
Bueno, és, aquest any és la, diguéssim, ja hem fet tota la volta a tots els pobles i aquest any torna a tocar, començar a tocar a Gelida, però Gelida ens va dir que a veure si ho volíem fer nosaltres i ho farem a Vidreres. I aquest any sí que la volem fer grossa, volem fer primer, per un costat, convidar colles de la Catalunya Nord i d'Andorra. Per cert, hem descobert una colla d'Itàlia, que tampoc sabíem que Itàlia també es feia. I fa exactament, no recordo
sí, la nom, vaig estar buscant,
no recordo el nom, però també és exactament el mateix, amb unes paroles exactament igual que nosaltres en el nord d'Itàlia. Vull dir que és una tradició que entenem que és molt, de, molt llatina d'aquesta zona, diguéssim, europea. I el que volem és fer els primers passes, perquè arran d'això estem decidits a ser reconeguts com a patrimoni material de la humanitat per l'UNESCO. Sabem que és el primer pas, sabem que ens queda molta feina, sabem que d'allò, però bueno, volem posar la primera pedra, el primer pas en la trobada del novembre de Vidreres, sí.
El novembre 18 i 19, la gent que us agradin les escudelles, els ranxos de Festa Major, les calderades, jo crec que és una d'aquelles coses fantàstiques i sobretot també per anar-se preparant, jo crec, aquest any, no?, per al Nadal, perquè vosaltres que sou uns autèntics professionals de l'escudella, de les escudelles, jo no sé si per Nadal en feu a casa vosaltres.
Oh, i tant. Bueno,
sí?
És que és jo no m'imagino un Nadal a casa sense l'escudella. És que no me l'imagino. Escudella, carnoll i pilota.
Escudella, carnoll i pilota.
Jo també, salut, però a casa per Nadal va fer la meva dona.
Oh, veus? Ja hi som. Eh?
Per cert, que la fa molt bona, eh?
Clar. Bueno, clar, llavors, d'aquí ve, diguem-ne, que després els que sou del ranxo de Vidreres, que heu mamat, diguem-ne, la saviesa de la dona, de la mare, de l'àvia, foteu una escudella tan fantàstica,
sí,
no?
Sí, correcte. Sí,
tu també, Enric, que foteu escudella perquè a casa...
Exactament, sí, senyor. Sí,
clar. Jo hi ha una cosa important en tot això, que és... diguem-ne, la gran variabilitat que hi pot haver d'escudelles, no? I, independentment de la vostra, quines altres escudelles heu trobat? Què és el que heu vist que us agrada d'una escudella d'aquí o d'allà?
Totes tenen el seu. Totes tenen el seu, totes són bones, totes, una és més amb gust més a verdura, l'altra té més gust de carn, etc etc. Nosaltres ara som de la província de Girona, som Vidreres, Verges i Campmany, de Barcelona són Gelida, són Castellterçol i ara s'ha posat però Pons és Lleida.
Bueno, és
Pons, clar, Pons, exacte, Pons sí, i la Seu d'Urgell són Lleida,
sí.
I llavors hi ha Montmaneu que s'hi ha posat, va entrar ara el novembre passat, va entrar dintre de la federació.
Som l'últim membre de la federació.
L'últim membre de la federació, exacte.
Un poble de 145 habitants, Montmaneu.
Sí, fantàstic. Sí,
sí, a més...
Aquí teniu un calderer o un calder... Ah, no sé si
calderer
de Montmaneu que ens van fer amb Melero i amb l'Espartac Paran, quan fèiem el divendres. Però sí, ens ho van passar molt bé i també puc dir que és molt bona aquesta de Montmaneu. Escolteu, hi ha una cosa molt important en tot això, que és aquest novembre, a veure si comencem, diguem-ne, a posar els grans estàndards de tota Europa a les escudelles populars, però jo crec que tot això va molt més enllà, no? Des de la vessant social de juntar la gent del poble, no? De fer festa, de gaudir tot això, no?
Sí, no, això és veritat. És cert el que has dit fa una estona, Pep, de que entre nosaltres hi ha molt bon rotllo, hi ha molt bona sintonia i ens estimem moltíssim. Jo puc donar testimoni personal. Nosaltres, com he recordat, fem l'escudella el desembre, el dia 13. Jo, per Montmaneu, tenia festa, no tenia escudella, o sigui, vaig anar a Montmaneu. El dimarts vaig estar al dematí i migdia a Vidreres i vaig rematar la festa a Campmany.
Déu-n'hi-do.
I a tot arreu et van rebre bé, no?
Em van encantar. I en aquest dia em van acompanyar a Campmany els amics, els nous amics de la colla de Montmaneu. I van quedar, sincerament, bocabadats de veure la germanor, l'amistat, la sintonia que tenim entre tots.
El bon rotllo que hi ha. És
sí, és veritat, això és veritat.
Molt bé. Escolteu, doncs, us hem d'agrair sincerament que hàgiu vingut aquí a explicar-nos, a fer-nos conèixer aquestes dues tradicions, per una banda l'escudella Santa Llúcia de Gelida, de la mà d'en Jaume Sorià, i del ranxo de Vidreres, de la mà del president en Salvi Gené i de l'Enric Gual.
Jo m'ho he apuntat, l'1 del novembre. Vinga, vull dir, compteu-m'hi, eh?
Estàs convidat.
No, no sé, sí?
Oh, i tant, i
sí?
Tant, i tant.
L'1 de ser calder d'Arelló, ranxero de Vidreres, hauré de passar uns altres exàmens, no?
Un càsting, sí.
Sí, un càsting, i a Gelida també, haig de passar un càsting.
I tant.
Sí?
I tant.
Però un any, si vols, farem la volta.
Farem la volta. Ah, això sí. Però fem-la amb autobús, eh? Perquè...
Però a les 5 del matí has d'estar allà, a la plaça, eh?
Bueno, això ja vindrem a dormir. Escolteu, moltes gràcies, salut i escudella.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies,
escudella.
Moltes gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase de forma, podríem dir, econòmica de veure el món gastronòmic. La va dir Bethany Frankel i diu: la dieta és com una compte bancària i les decisions bones sobre el menjar en són bones inversions. Doncs esperem que sigui així, que les bones inversions de l'alimentació siguin que us donguin molta felicitat. Esperem tornar-nos a trobar aquí, a La Fonda, en podcast cada dijous, com l'arròs. A passeu!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.